L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
Molt bon dia i benvinguts a l'entrevista mensual amb l'alcalde Lluís Recoder. Molt bon dia, alcalde, i gràcies per venir als estudis de Cugat.cat.
Hola, molt bon dia a tots vosaltres.
Recordin que és una entrevista que es pot seguir tant per internet a Cugat.cat com per FM al 91.5, i per seguir en aquest espai i acompanyar l'alcalde i fer-li preguntes també comptem amb la col·laboració del director d'aquest grup de comunicació, Xavier Fornells. Molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Primer de tot, alcalde, hem de demanar-li una valoració d'aquest Premi Ràdio Associació d'Innovació concedit a Ràdio Sant Cugat aquest dijous per la seva conversió en Cugat.cat i que ha servit també com a motiu d'alegria als treballadors de la casa després d'haver aconseguit almenys la primera part d'aquest procés. Ens podria fer una valoració d'aquest guardó?
Bueno, ja vaig felicitant en Xavier Fornells, és el responsable de l'Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació al Ciutadà. Avui, quan he entrat aquí, a tothom que he vist li he felicitat, perquè bueno, jo estic molt content i crec que i voldria convidar els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat a que compartissin aquest orgull, perquè una ràdio municipal doncs ha estat guardonada com a ràdio pionera en un procés de transformació de les clàssiques ràdios municipals amb una productora de mitjans audiovisuals. La prova és que avui doncs no només sortim per ràdio, sinó que sortim per televisió, per internet. El portal Cugat.cat és un portal de referència. Quan ho explico a responsables d'altres ajuntaments queden impressionats, i quan entren a Cugat.cat doncs encara queden més impressionats, i tot això és obra d'una colla de professionals que heu fet l'esforç de formar-vos, i després de la persona que coordina l'OMCI, que ha tingut doncs aquesta clara evidència. Penso que en Xavier Fornells doncs sempre és una persona que va avançada en el seu temps, i això s'ha notat en aquí, no? Crec que és un orgull de ciutat i podem estar tots molt contents que Ràdio Sant Cugat i el nostre portal doncs hagi estat reconegut com una de les millors iniciatives de Catalunya d'aquest any passat en matèria de comunicació, i a més que ha fet un jurat doncs molt professional, perquè he vist que hi ha ni més ni menys que el conseller de Cultura o la rectora de la Universitat Autònoma, perdó, de la Universitat Oberta de Catalunya, per esmentar dues persones que he vist que estaven en el jurat.
Gràcies, alcalde. Sabem el que ens falta, no? Perquè des de dintre les coses es veuen de moltes maneres, no? I hem fet uns passes, però ara som un portal informatiu, però la vocació és ser portal ciutadà, en el sentit de que tota la ciutadania utilitzi aquesta plataforma i que faci aquesta interconnexió com un punt de trobada a la ciutat. Aquesta és la voluntat d'aquest portal, i veurem, encara hem de caminar molt i ens queda molta feina, però això es perona.
Però perquè la gent vegi les possibilitats, perquè potser hi ha molta gent que no sap ben bé de què estem parlant, no? Dissabte a la tarda vaig anar a les Planes a felicitar una àvia, la senyora Angelina, que feia 100 anys, no? Quan algú fa 100 anys a Sant Cugat, vaig a felicitar-la personalment. I estava tota la família. I els hi vaig, vau venir vosaltres, no? I diuen, quan us podem veure? I aquí no ho passeu? I els hi vam explicar, no, si no, no cal, aquest vespre entreu a Cugat.cat i ho podreu veure. Ahir vaig tenir la mala sort de que aquesta mateixa família se'ls havia mort l'avi de l'altra banda, i vaig anar al tanatori a donar-los el condol. Bueno, però parlant amb la família, tots havien entrat a Cugat.cat, tots havien vist les fotos, les imatges de l'àvia, se les havien guardat, estaven impressionats del que això significa, no? Bueno, hi veus una família trista, però alhora contenta, perquè podien rememorar doncs una festa que per ells era entranyable, no? Veure l'àvia que feia 100 anys, i són ciutadans doncs normals i corrents, en aquest cas veïns de les Planes.
És un districte de les Planes on la ràdio no arriba, o sigui, per FM és impossible, per la televisió de Sant Cugat tampoc hi pot arribar-hi, perquè per la orografia i les dificultats i per on està situat, en canvi internet té aquestes possibilitats, no? De totes maneres, vostè ha dit moltes vegades, diu, mirant-nos el melic una estoneta, dos segons i anem endavant, i mirant endavant hem de mirar, tenim el tema de l'EIT, l'Institut Europeu de Tecnologia, que l'hem de presentar, i com es prepara tot això. Jo penso que aquest és un dels grans ítems d'aquest mandat, d'intentar doncs que fixar una posició amb el que és excel·lència empresarial i innovació de Sant Cugat i del seu territori a Europa. No sé si ens en sortirem.
Ho estem intentant, i a més amb la convicció que si a finals de maig o principis de juny, ja veurem quan s'acaba decidint, doncs Sant Cugat és triada per poder doncs, tenir la seu de l'Institut Europeu de Tecnologia, amb això hi guanya tothom, hi guanyarà Sant Cugat, hi guanyarà el Vallès, hi guanyarà Catalunya i hi guanyarà el conjunt de l'Estat, no? I guanyarà Europa també, perquè penso realment que la nostra candidatura és la millor. Si no traiem la seu, doncs hi perdrem tots, però haurem après molt amb el camí i sobretot doncs, bueno, haurem donat moltes passes per poder formar part d'alguna d'aquestes comunitats d'innovació i coneixement, o sigui, aliances entre universitat puntera i empresa puntera per posar la recerca universitària al servei de l'empresa i ser innovadors i, per tant, ser competitius. No? És una aposta que fem molt convençudament. I aquest país necessita tenir empreses de qualitat, perquè si tenim empreses de qualitat tenim treball de qualitat i generem riquesa. I generar riquesa vol dir benestar i poder tenir doncs, bueno, una societat del benestar que ens la puguem passar, pagar. I la competència d'Estats Units o la competència d'Àsia és molt forta. I aleshores ens hem d'especialitzar en aquells terrenys on el coneixement humà doncs, és més exigent i les nostres apostes econòmiques van en aquest sentit. L'aliança amb Rubí i Cerdanyola per crear el Catalonia Innovation Triangle, el Triangle d'Innovació de Catalunya, el projecte de Creàpolis o la candidatura a l'Institut Europeu de Tecnologia formen part d'un mateix projecte.
A mitjans de maig hi haurà la presentació d'aquesta candidatura a Brussel·les en un fòrum especial del Sant Cugat Tribuna. Recentment el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Hisenda, Jordi Jalí, va demanar públicament al president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que fos present en aquest acte per donar un suport explícit a la candidatura de Sant Cugat. Saben si aquesta presència serà finalment possible o encara no se sap?
Encara no. Vaig convidar per carta al president espanyol que estigués allà a Brussel·les i presidís la delegació i defensés ell la candidatura de Sant Cugat, però encara no tenim resposta. Tot això ens ha agafat en un moment una mica complicat, que és el moment de canvi de govern, no? Penseu fins i tot que el nostre interlocutor era la ministra Mercedes Cabrera, que era la ministra d'Educació, però que era la competent en tema d'innovació. I ara s'ha creat un nou ministeri, que és el que presideix la ministra Garmendia, i els hem hagut d'explicar tot. No? Tenim un bon aliat, que és l'antic rector de la Universitat de Barcelona, Màrius Rubiralta, que és el secretari d'Estat d'Universitats, i ell ha estat molt vinculat al nostre projecte. No? Però tot plegat ens ha agafat en un moment doncs, difícil de canvi d'administració. Ara, nosaltres volem que el president espanyol i el president català doncs, estiguin presents a Brussel·les i siguin ells els que defensin la nostra candidatura. De fet, davant de la Comissió Europea, poca cosa pot fer l'Ajuntament de Sant Cugat i hem fet tot el que havíem de fer, però qui ha de convèncer en els caps d'estat i de govern és el president espanyol, és clar.
I del president Montilla, en sabem alguna notícia si podria estar també en aquest acte o no va anar el conseller d'Economia?
Tampoc ho sabem, estem en contactes amb presidència de la Generalitat, ens agradaria molt que el president de la Generalitat ens acompanyés, com deia, és una gran fita per Catalunya i penso que si vingués, doncs també ens ajudaria una mica a augmentar la nostra autoestima, no? Aquesta Catalunya i aquesta Barcelona que tant es compara amb Madrid, amb aquest Madrid que ja no és només la capital política de l'Estat, sinó que aspira a ser la capital econòmica, molt ajudada per un Estat que ha fet una gran aposta per fer una grandíssima ciutat. L'Estat espanyol vol fer de Madrid al seu París, al seu Londres, no? I les inversions en infraestructures, aeroport, carreteres són brutals, no? I els intents d'atraure doncs, activitat econòmica i empreses són brutals, no? La Fira de Madrid és una fira artificial, però ja hi és, no? Bueno, doncs tot això que a vegades ens fa tenir la sensació de que el poder econòmic també s'està traslladant cap a Madrid, home, poder defensar una candidatura europea i poder jugar doncs, a una divisió que és superior a l'espanyola, que és la divisió europea, és molt important per Catalunya i bé que mereix que el president de la Generalitat doncs, estigui a Brussel·les defensant la candidatura, que és la candidatura de Sant Cugat, però és la candidatura de Catalunya.
I sabem qui serà el ponent d'aquest fòrum empresarial?
Bé, tenim ja quasi bé lligat la presència, una doble presència, que és la del director del Centre d'Emprenedors de l'MIT de Boston, el Ken Morse, que és una personalitat a nivell mundial,
que ja va venir a Sant Cugat.
Va tenir Sant Cugat Tribuna, i el rector de la Universitat de Luxemburg, que és un home que té un prestigi científic molt important, va ser el director del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas Espanyol, i és ni més ni menys que Sant Cugatenc, que és en Rolf Tarrach. Per tant, estem acabant de lligar la doble presència. No? En Rolf Tarrach està disposat a venir, en Ken Morse també, i bueno, hem de confirmar alguns detalls, però pensem que poden ser dos molt bons introductors i d'un gran prestigi doncs que, en fi, segons qui defensi la candidatura a nivell científic, doncs hi dona força, i ells ho estan disposats a fer-ho.
A vegades ens quedem també amb aquests actes grans, les presentacions públiques que es poden fer, però mentrestant, en paral·lel, quina mena de contactes mou l'Ajuntament amb funcionariat, per exemple, de Brussel·les, amb gent que està situada en llocs d'importància però que a vegades queden allunyats dels focus dels mitjans de comunicació?
És un no parar des de fa molts mesos. O sigui, nosaltres tenim tres vies obertes o tres línies de treball obertes. Una és amb el govern català, això ho centralitzem a través de Presidència de la Generalitat, però també a través del Departament d'Indústria i Innovació, molt especialment amb el seu secretari general, el senyor Antoni Soy, i amb el Departament d'Economia, molt especialment amb el director general de Promoció Econòmica, el senyor Marcel Prunera, però també, òbviament, amb els consellers. I en Presidència de la Generalitat doncs, parlem a màxim nivell i després per delegació amb el Patronat Català per Europa. Després, la segona via de treball és amb el govern espanyol, i aquí al front són diversos, perquè, com us deia abans, una interlocució molt directa és la del Ministeri, en aquest cas d'Innovació, que hem hagut de ràpidament posar-nos en contacte amb els nous responsables, però també amb exteriors, perquè també qui ha de formalitzar la candidatura és el Ministeri d'Exteriors i qui l'ha de defensar per via diplomàtica és el Ministeri d'Exteriors. La Secretaria d'Estat per la Unió Europea, que també hi ha hagut un canvi, perquè abans de les eleccions es deia Alberto Navarro, el secretari d'Estat, i ara es diu Diego López Garrido, o sigui que hem hagut de posar al dia doncs, altres persones. I, òbviament, directament també amb la Moncloa, amb la seu de presidència del govern, i especialment a través dels assessors o de l'assessor diplomàtic del president del govern espanyol. I la tercera via és amb Brussel·les, amb la Comissió Europea, amb l'entorn del president Durão Barroso, amb la Direcció General de Política Científica i la Direcció General d'Educació, ens hem entrevistat amb ells, jo personalment, doncs, directament, amb tots els staffs d'aquestes direccions generals, amb l'assessor de Política Científica del president Durão Barroso, i després hi ha contactes doncs, bilaterals amb països que han de, membres de la Unió Europea, per tant, que hauran de dir la seva. Això ho estem fent. Per una banda ho fa el govern espanyol per la via diplomàtica, però nosaltres doncs, també a través de les vies que tenim obertes com a ajuntament, gent que s'ha prestat a col·laborar, doncs també estem intentant incidir-hi.
Bé, a vegades costa d'entendre què pot representar això, però posant-hi xifres i també per tancar aquest tema, en tenim molts aquí, no ens donarà temps d'entrar a tots els temes. Recordar que aquesta seu de l'EIT, els membres d'aquesta seu, dirimiran on van 2.500 milions d'euros, que no és una xifra petita, no? En projectes d'innovació, coneixement i tecnologia. No? Per tant, aquí s'està fent hi ha una batalla de fons molt gran i que Sant Cugat està jugant això amb una divisió que no és la seva pròpia, no? I això necessita molt ancoratge, no? Molt ancoratge d'altres parts, però bé, veurem la seva evolució el dia 14 a Brussel·les a l'acte de presentació pública i per tant encara no haurem de parlar moltes vegades, però tenim altres històries aquí per explicar.
Sí, encara relacionat amb economia, en el ple d'aquest mes ja s'ha portat la dació de compte dels pressupostos del 2007 i una de les preguntes que es fa a la gent és per què es triga tant a presentar els comptes d'aquest any 2008 que arribaran al maig i ja m'hauran passat 5 mesos. Això per què passa i aleshores també quines conseqüències té per la vida dels santcugatencs? Això vol dir que hi ha menys inversió de l'Ajuntament, que veuran coses que haurien de ser ja realitats, encara es quedaran en un projecte? Com
no,
pot afectar
no,
això?
No, això no, això no ens atura res. Home, el que passa és que aviam, això ens està passant per dos motius. La gent pot pensar, bueno, escolti, però si hi ha un govern que té majoria absoluta, per què triguen més que mai a aprovar el pressupost? No? Què passa? No? Bueno, explico el que passa. La primera cosa que passa és que estem refent tota la enginyeria pressupostària de la casa. O sigui, nosaltres tenim una inèrcia, que és la que tenen tots els ajuntaments, d'execució d'un pressupost. És a dir, poses àrees i a cada àrea li assignes un pressupost en funció dels projectes que té, no? I ja està. I hi ha una figura que es diu el pressupost consolidat en els ajuntaments, que és dir, el que he fet l'any passat ho torno a fer aquest any i ja està. Bueno, aleshores, nosaltres ens hem fet una pregunta que és la següent. El que estem fent és el que volem fer o ho fem per inèrcia? El que li interessa a la ciutat és el que hem estat fent sempre o potser ens hem de fixar nous objectius que en diem estratègics. Els serveis que prestem els podem prestar millor però d'una forma doncs, menys costosa per la ciutat? I després, com sabem si les coses les estem fent bé o les estem fent malament. És a dir, si jo em fixo un objectiu, com mesuro el grau d'assoliment d'aquest objectiu? Bueno, doncs això implica posar-hi uns indicadors de compliment de gestió. Per entendre's, la persona que té doncs, un comerç i diu, mira, escolta, una merceria, diu, jo aquest any vendré 1.000 capdells de llana de color verd, bueno, doncs com pot saber si està complint l'objectiu? Home, doncs miri, calculo que el mes de gener, si n'havia de vendre 1.000 al llarg de l'any, el mes de gener, com és un mes que fa fred, haig de vendre 100. A finals de gener sabré si n'hi venut 100, si n'hi venut 50 vaig malament, si n'hi venut 150 vaig molt bé, però almenys sabré el que estic fent, si ho estic fent bé. Ara estem fent aquest procés. I és un procés difícil perquè vol dir fixar uns objectius estratègics, posar indicadors i a partir d'aquí assignar-hi recursos. Llavors, el segon tema, però els recursos són escassos, sempre ho han sigut. Jo sempre he cridat l'atenció a nivell general de que allò que hi ha gent que diu bueno, Sant Cugat, rai, no Sant Cugat, rai, res de res. Escolti, Sant Cugat és una ciutat molt extensa, tenim molts quilòmetres lineals de carrer, molts més que ciutats doncs, del nostre entorn. Sempre poso l'exemple de Sabadell, que em va molt bé. Sabadell, 200.000 habitants, 250 quilòmetres de carrers. Sant Cugat, 76.000 habitants, més de 300 quilòmetres de carrers. Costa el mateix netejar un carrer on hi ha blocs de pisos al costat que netejar un carrer on hi ha torres al costat. Costa igual encendre la llum a Lluís Companys, que hi ha planta baixa i 7 pisos i 4 locals comercials a cada edifici, que el carrer Àvila de Mirasol, que hi ha una torre a banda i banda. No? Bé, doncs tot això fa que siguem una ciutat cara. I ara amb la caiguda de la construcció tindrem una caiguda de recursos. L'està tenint la Generalitat, l'estem tenint tots els ajuntaments. Per tant, aquest serà un any d'austeritat. O sigui, no tindrem molts diners. Hem de mirar d'estalviar allà on podrem perquè la conjuntura econòmica és la que és. I això també requereix un gran esforç per mirar de, bueno, doncs de redistribuir uns recursos que són escassos. Però el mes de maig tot això ho tindrem resolt.
El fet que s'hagi posat en venda l'edifici on es troba el síndic i el servei 010 significa que falten precisament diners?
No, això significa... Nosaltres tenim un patrimoni que quan ens el venem els diners que obtenim són per invertir en altre patrimoni. Aleshores, a la plaça de Barcelona hi havia l'edifici històric, que el mantenim, però hi havia una annexa que va comprar l'Ajuntament al costat, que és a Francesc Moragues, no? Que és, diguem, la part de... que per la part de davant o la plaça Barcelona dona la perruqueria. Bueno, l'Ajuntament ja l'hem traslladat. Aleshores, allò ens ho volem vendre. I per què ens ho volem vendre? Per fer inversions. Pues mira, hem de fer una nova biblioteca a Mirasol, hem de fer equipaments esportius, hem de fer equipaments educatius, hem de fer equipaments culturals. O sigui, un patrimoni que tenim ociós, que no ens serveix per res, l'invertirem en un altre lloc. També hem posat en marxa la venda de l'Impulsis, no? Que és aquesta oficina de recaptació que teníem al carrer de la Creu. Si hem traspassat la recaptació a la Diputació de Barcelona, doncs ens venem l'Impulsis, el que passa és que allà ja sabeu que ens hem compromès a invertir en algun muntanyenc per ajudar-los a sortir d'aquesta jucac i bueno, doncs fem un canvi de patrimoni. No? O sigui, és simplement canviar els diners d'un lloc a l'altre i posar-los allà on són més útils per la ciutat.
I aquests serveis del síndic i el 010 anirien al nou ajuntament?
No, estem mirant, bueno, tenim més locals per posar-los, ara estem mirant alguna possibilitat. El del 010, bueno, ja buscarem un lloc, però el servei del 010 és un servei externalitzat, o sigui que també podrien anar fora de Sant Cugat perfectament, que no és la nostra intenció. Però de locals en tenim, bueno, tenim el propi ajuntament de la plaça de Barcelona que el tenim buit, no? I està allà al costat. Tenim molts altres locals, tenim un local al carrer Riera que està avui, tenim un local al carrer Esperanto, tenim tota la Rambla de Can Móra que hem anat traient coses, no? O sigui que locals en tenim.
Sobre, hi ha un tema que és recurrent perquè afecta molts ciutadans, que és el tema de l'habitatge, no? Promossa continua fent la seva feina, habitatge públic, tot això, però estem en un moment que la bombolla immobiliària ha parat o ha petat i ara sentim veus, hem vist una associació de promotors que ha fet un plantejament de vendes gairebé a preu de cost, ho estan fent a Terres de l'Ebre, Lleida, Tarragona. Pot haver-hi una baixada de preus forta a Sant Cugat si això continua?
No,
i què pot representar això?
Malauradament crec que no, dic malauradament perquè bueno, penso com molta gent que nosaltres hem viscut una espiral endimoniada de preus que ha exclòs a moltíssima gent, a la major part de la nostra societat, de l'accés a la propietat d'un habitatge, no? Però malauradament crec que no passarà, perquè és veritat que en aquest moment hi ha un excés d'oferta, però quan hi ha excessos d'oferta el mercat tendeix a resituar-se, però sobretot el que resitua primer és el que està pitjor. I és clar, Sant Cugat, l'oferta de Sant Cugat és una oferta bona. Estem parlant de barris, bueno, barris que estan molt bé, que és el Turó de Can Mates, que és Bupalleres, i per tant, doncs, preu per preu, la gent s'estima més fer una inversió o anar-se'n a viure en un lloc que està bé. O sigui que sempre el que passa en aquests casos és que el que està pitjor costa més de vendre, no? I és el primer que se resitua. Jo penso que hi haurà un ajustament, però no una baixada molt, molt important, no? Altra cosa és que alguns promotors s'avinguin a posar alguns d'aquests pisos dins d'aquesta nova figura que es vol posar en marxa, que és entre, o sigui, entre la, un preu entre la protecció oficial i el mercat.
Un preu concertat de Catalunya.
Sí, bueno, això està bé, pot ajudar a treure estocs i pot ajudar a baixar preus. De moment no tinc constància de que hi hagin promotors que s'hagin acollit això a Sant Cugat, però vaja, jo ho celebraria. O sigui, tot el que contribueixi a baixar el preu de l'habitatge és una necessitat social, però no tenim coneixement de que s'estiguin acollint aquí a Sant Cugat encara en aquesta figura.
En cas que un promotor volgués fer, quin paper tindria en aquest cas l'Ajuntament o només és la Generalitat?
És la Generalitat la que dona la certificació, però nosaltres sabeu que tenim l'Oficina Local d'Habitatge, que tenim aquest conveni amb la Generalitat, que ens serveix per assessorar a tota aquella gent que vol obtenir ajuts públics per adquirir un habitatge. Fem també intermediació entre propietaris que tenen un pis i que no el tenen llogat, doncs els hi tramitem les subvencions per rehabilitació, les subvencions per, bueno, en fi, tots els beneficis que poden tenir posar aquest habitatge en lloguer, inclús hi busquem un llogater i els hi donem garanties. I també podem ajudar doncs els promotors que vulguin posar algun pis en aquesta figura, no? Els promotors grans ja no tenen problema perquè aquests van directament a la Generalitat, però promotors locals més petits els hi podem prestar un bon servei d'ajut amb ells com a promotors i d'ajut en els ciutadans que se'n podrien beneficiar d'aquesta nova figura de protecció.
Aquí podria haver-hi un problema. Se suposa que aquest preu concertat, si s'arriba a aplicar, seria per primera vivenda, no?
Òbviament,
perquè
sí, sí.
Si no és així, ens podríem trobar en una situació d'especulació massiva, no? No, de comprar clar. Baix preu i posar-ho lloguer a uns preus que avui estan disparats a Sant Cugat i és un preu, el lloguer, que s'ha posat. O sigui, hem anat veient menys venda, però el preu del lloguer va pujant, no?
L'habitatge de protecció és només per primera residència, no és ni per inversió ni per estiuejar, no? Després ja sabeu que hi ha frau amb això, sempre n'hi ha hagut. Bueno, nosaltres a Promusa, pel que ens afecta, els habitatges que construïm directament des de l'Ajuntament, doncs hem establert mesures de control molt, molt rigoroses i bueno, ja us hem anat fent ressò als mitjans de comunicació de judicis que hem anat guanyant i de gent que ens ha anat tornant al pis. Ara mateix hem tret, bueno, hi ha un concurs obert de 25 pisos que posem a la venda i una part d'aquests pisos, no tots, però no, o sigui, cap d'ells són pisos de nova construcció, sinó que són pisos que hem anat recuperant. I alguns d'aquests pisos hem anat recuperant a través de sentències judicials. És aquest que tenien el pis, aquestes persones que tenien el pis i que en comptes de viure ells, que per això doncs, els hi va tocar, tenien les seves circumstàncies personals, doncs tenien un llogatent allà. Hem posat un procés judicial, el pis ens l'han aportat. No? I ara els tornem a posar a la venda.
Jo no em referia a protecció oficial, sinó a un preu concertat, que no és protecció oficial. I s'hauria d'estar atent a això, no?
Sí, però tota la protecció oficial, que no és municipal, qui exerceix el control és la Generalitat. I, és clar, és molt extens i difícil poder fer aquest control per part de la Generalitat de tot arreu, no? O sigui que aquí històricament hi ha hagut un cert frau i bueno, el control més estricte és en el moment que es vol fer una transmissió a través del registre de la propietat. Ara, si una persona té un pis d'aquests i el lloga, no sé si la Generalitat té mitjans per poder-ho controlar i que no ens ho demanin els ajuntaments perquè ja anem molt ofegats, no?, controlant lo nostre.
Abans ha fet referència que la venda de l'edifici del síndic serviria per finançar equipaments de la ciutat. Una de les qüestions que constantment apareix en el ple municipal és aquest pla d'equipaments que sembla que no arriba mai. Tenim ja data de presentació?
Bueno, amb això vull desfer una llegenda. O sigui, a Sant Cugat hi ha un pla d'equipaments. I a més, un pla d'equipaments que està fet de fa anys, que està aprovat, i tots els grups municipals el tenen. O sigui que quan hi ha regidors que diuen de l'oposició que diuen escolti, el pla d'equipaments, no hi ha un pla d'equipaments. Bueno, doncs miri, perquè han canviat els portaveus dels grups i potser no els hem traspassat els documents, però el document hi és. Quan vam pactar els nous barris i com els configuràvem Turó de Can Mates i Bullpalleres, escolti, vam fer un pla d'equipaments molt ben fet i vam pactar entre tots els grups on te posàvem el CAP i on te posàvem l'escola i on te posàvem l'escola Bressol i el centre cívic i la biblioteca i tots els equipaments que s'havien de posar. I això per què ho varen fer? Per què vam dir que havia d'haver-hi dues escoles i no tres? Home, perquè vam fer un pla d'equipaments i vam fer un estudi sobre les necessitats futures de la ciutat amb tots els equipaments. I això va ser una condició per l'aprovació. O sigui que el pla hi és. Ara el que hem fet és una actualització. Primer vam encarregar una diagnosi amb una empresa externa. Ens va dir que les ràtios de Sant Cugat en tots els àmbits estan molt bé. I això val la pena que ho tinguem en compte. Perquè a vegades ens diu, escolti, és que a Sant Cugat falten equipaments, volem créixer amb serveis, deien un partit polític fa uns anys. Bueno, jo també vull créixer amb serveis, però que sàpiguen que comparativament amb altres ciutats doncs estem molt bé. En general estem molt bé amb equipaments esportius, amb equipaments culturals, amb altres ciutats del nostre entorn, que és amb qui sempre ens compareu. Si algú diu una ciutat de Finlàndia que està millor que nosaltres, segur. Però amb les ciutats del nostre entorn nosaltres estem molt bé. Aleshores, ara, en base a aquesta diagnosi, estem acabant de decidir les necessitats. Hi ha un plànol i una proposta. Se n'està parlant amb els grups de l'oposició perquè penso que és un tema de ciutat i l'hem de parlar entre tots i tothom ha de poder dir la seva. Ho estem fent. La Mercè Conesa, tinent d'alcalde de territori, s'ha reunit amb ells. Va tenir una primera reunió doncs, ja fa un parell de setmanes. Ara en tenien una altra. Tenen la documentació i després volem fer un recorregut per tots els nuclis de participació sectorial. O sigui, el Consell Municipal d'Esports doncs, ha de conèixer el pla d'equipaments, el Consell Escolar Municipal ha de conèixer el pla d'equipaments educatius, els consells de districte, i aquest és un procés doncs, on tothom ha de poder dir la seva sobre un treball ja bàsic que ha fet l'equip de govern. Això no és fàcil, però vaja, jo tinc la documentació i m'ho he pogut mirar i estudiar i he pogut fer les meves aportacions i realment està molt bé. Però s'ha de tenir en compte que un pla d'equipament sempre és flexible. I això insisteixo molt perquè a vegades els debats que es produeixen en el ple municipal hi ha algun grup que diu això no estava previst al pla d'equipaments. Escolti, un pla d'equipaments no te'l pots prendre com una... Disculpeu que m'ha caigut aquí.
No passa res.
No us he tancat res.
És el risc del directe.
Un exemple és la mateixa, el pla de biblioteques, no? que es va encarregar la Diputació i ara l'Ajuntament de la Diputació l'estan refent.
L'estem refent amb la Diputació. I després una ciutat és una cosa dinàmica, es mou. Nosaltres fem uns càlculs, però escolti, si hem calculat que la ciutat creixerà en població infantil i després ens trobem que està creixent amb gent gran, doncs potser haurem de fer una altra residència i en canvi haurem de fer una escola bressol menys. És un exemple que no té a veure amb la realitat. O hi ha l'oportunitat. Per què fem un estadi d'atletisme? Que ara el farem. Bueno, perquè el volíem fer, perquè el teníem previst, però el fem perquè hem tancat un acord amb el Departament d'Esports de la Generalitat que ens paguen quasi 1.300.000 euros per poder fer un estadi d'atletisme. Si en comptes de donar-nos 1.300.000 euros per fer un estadi d'atletisme ens haguessin dit no, us en donem 1.300.000 per fer un camp de futbol, doncs no hauríem deixat perdre l'oportunitat, hauríem fet un camp de futbol, no? O sigui que has d'anar també una mica veient el que el mercat d'ajuts públics t'ofereix i utilitzar-ho en favor de la ciutat, no? O sigui que introdueixo només aquesta possibilitat de ser flexibles amb el pla d'equipaments perquè una ciutat es mou. Però estarà molt bé aquest pla, de veritat que està molt bé.
En aquest ple municipal d'aquesta setmana també hi ha hagut una certa polèmica per la celebració d'una festa d'una entitat a Sant Cugat i sobre l'hora en què havia acabat aquest acte, que havia passat la mitjanit, i el responsable d'Esquerra Republicana li va demanar a vostè que es pronunciés sobre quina actitud tindria l'equip de govern en totes aquestes activitats que estan a punt de caure ja a la nostra ciutat, sobretot amb l'arribada de la Festa Major, celebracions de barris...
Final de curs... Ara estem en la fase aquesta complexa de relació descans-oci i que s'hauria d'aclarir, no?, la ciutat, perquè també hi ha el tema de les terrasses, o sigui, tenim és una dificultat que implica segurament moltes voluntats democràtiques de discutir fins a arribar a acords, no?, i com es pot arribar a un acord entre oci nocturn i descans necessari, diguéssim, dels veïns? Com s'hi arriba?
Hem de buscar un consens ciutadà. Bueno, va haver-hi un debat, vaig tenir un debat, però a més el vaig poder afrontar personalment amb Antoni Ramon, regidor d'Esquerra Republicana i extinent d'alcalde de Polítiques Socials i Joventut, i per tant una persona molt preocupada per totes aquestes qüestions i amb criteri, no? I jo vaig intentar posar sobre la taula els valors que hi ha als dos costats de la balança. Perquè quan hi ha veïns que diuen que volen descansar, tenen raó. Hi ha gent que es lleva molt d'hora i ha d'anar a treballar, i hi ha gent que no li ve de gust a la nit anar-se'n de festa, no? Perquè el dia d'això ho ensà, llevar d'hora. I després hi ha la gent jove que s'ho vol passar bé i que té dret a passar-s'ho bé a la seva ciutat. Llavors hem de buscar aquest equilibri. Hi ha un moment en el qual ja l'hem trobat. I si més o nosaltres tenim les idees clares, que són a les festes. Quan dic les festes vull dir aquelles que estan en el calendari. La revetlla de Sant Joan, la festa major. Tot això ja ho tenim clar. A mi quan un ciutadà em ve i em diu escolti, és que a la festa major no puc dormir. I li dic, doncs miri, ho sento, de veritat. Són tres dies l'any. Doncs hauré de marxar a casa de la meva germana que viu a Matadepera. I magnífic, és el que jo faria en el seu lloc. O sigui, el que no podem fer és que perquè hi hagi gent que vol descansar durant la festa major no fer activitats nocturnes, perquè la festa major és identitat, és festa, és diversió, és fer pinya, és trobar-nos, i és molt important per Sant Cugat. Per tant, jo això ho dic clarament. Quan em diu, escolti, és que hauré de marxar durant la festa major, és que és el que jo faria, i ho trobo molt normal i legítim. El que no deixarem de fer és festa major perquè hi hagi gent que li molesti el soroll, perquè no és una molèstia, és això, és el que hi ha, és bonic, és maco, ho hem fet tota la vida, ho hem fet sempre. Si hi ha llocs aquí al centre de Sant Cugat, els veïns de la plaça de Barcelona, gent de tota la vida, que se'm queixen perquè no fem encara més coses allà a la plaça de Barcelona, que ho volen viure, diu que escolta, que de petitets ja ho vivíem, feu-nos més ball aquí fins a les 4 de la matinada, estem encantats, i la festa major és per disfrutar-la, no? Aleshores, aquí hi ha el consens ciutadà, i jo crec que la majoria de la ciutat estem d'acord aquí. En altres moments, bueno, doncs hem de ser més curosos. Entre setmana està clar que no es pot fer juerga a la nit. Escolti, ara hi ha una universitat d'aquí que ens han demanat fer un dimecres al vespre doncs una festa fins a altes hores de la nit, i els direm que no, que si volen fer la festa, sí, però fins a les 10 de la nit, perquè segurament el dia següent doncs no sé què faran, però els veïns a les 7 del matí ja estaran llevats tots, no? I per tant els hi pots dir, miri, escolti, doncs fins a les 2 i mitja de la matinada tindran ball al costat de casa. Escolti, no el poden fer en un lloc tancat, que no facin soroll. I aleshores, amb el tema de caps de setmana i entitats del poble, hem de buscar espais rotatius. El que no podem fer és que tothom, que uns pocs ho carreguin tot. Hi va haver un moment que tothom volia fer els concerts a la plaça de l'Om. Bueno, és molt bonic i al costat del monestir és un luxe, però el que no li podem dir als veïns de la plaça Augusta que cada dissabte tindran festa de maig a juliol, no? Sinó que ho hem de repartir entre la plaça Augusta, la plaça del Rei, la plaça de Pere Sant, la plaça dels jardins de Ramon Bernils, etc, etc, i després amb uns horaris doncs, que siguin uns horaris decents. Jo entenc que dir, escolti'm, és que si ens fa anar a dormir a les 2 de la matinada és molt d'hora. Bueno, escolta, doncs has d'anar a dormir a les 2 de la matinada perquè és l'equilibri que podem trobar amb els veïns, i si voleu continuar la festa, us aneu a un altre lloc. I penso que això ho hem d'entendre tots, veïns i entitats joves, no? Perquè a les entitats joves els interessa que els veïns no estiguin enfadats amb ells, no? I els veïns, bueno, doncs molts veïns tenen gent jove, o han sigut, no? I per tant també entenen que els joves s'han de passar bé.
Passem a altres temes. El diari Avui publicava ahir que un bon nombre de santcugatencs està rebent a casa seva una trucada per fer-los una enquesta sobre la ciutat. Segons aquest diari, també se'ls està preguntant què els semblaria que Valldoreix fos un municipi independent.
De fet, el que ens va arribar a nosaltres era que només es preguntava gent de Valldoreix aquesta enquesta. Ja. O sigui que les preguntes només eren sobre la relació de Sant Cugat amb Valldoreix, o sigui, una enquesta només a Valldoreix.
Si més no, la notícia que publicava, o la peça que publicava, sí. Posava santcugatencs de l'Avui. S'està fent algun tipus d'enquesta d'aquest tipus?
Per part de l'Ajuntament, no. Nosaltres, l'única enquesta que fem és l'Observatori Ciutadà, que ho fem cada 6 mesos, el coneixen tots els grups polítics municipals, tothom pot presentar les seves aportacions, i tant les preguntes com els resultats són transparents, estan penjades a la web municipal, i l'Ajuntament de Sant Cugat no fa res més, no? I nosaltres no estem preguntant per això, per descomptat, nosaltres ja ho sabeu, preguntem pels serveis, etc., i després els resultats els publiquem, no? La relació de la gent amb la ciutat, la valoració del govern municipal, tantes coses. No? Això nosaltres no ho estem preguntant, no sé qui ho deu estar preguntant i amb quins objectius, no? Però en cap cas això surt de l'Ajuntament de Sant Cugat.
De fet, l'Observatori Sociològic de Sant Cugat és dels pocs observatoris sociològics pactats entre govern i oposició.
Poquíssims n'hi ha d'aquests. Normalment quan parles amb gent que està a l'oposició amb altres ajuntaments i els expliques que a Sant Cugat pactem les preguntes, fem públic el resultat, es queden impressionats de lo diguem-ne, demòcrates que som en aquest sentit, i a mi jo em quedo impressionat que es pensin que som molt demòcrates, perquè crec que això hauria de ser lo normal. Una enquesta sociològica no és un instrument polític al servei de ningú més que al servei de la ciutat, de la seva institució representativa, que és l'Ajuntament, per millorar doncs, les coses que fa, i després dels ciutadans perquè tinguin coneixement del seu municipi. A través de l'Observatori Sociològic, perdoneu, hem tingut allò dades importants que ens han permès canviar polítiques. No? Jo recordo una vegada que una dada que ens va fer canviar d'actitud quan famílies amb nens ens deien que no hi havia prou activitats per criatures a Sant Cugat. I jo que estava convençut que n'hi havia moltíssimes entre la xarxa, el que fa la Unió i tal. I llavors vam posar en marxa doncs, totes aquelles activitats de dissabte a la tarda que fèiem en diferents places i que ara haurem de mirar de reemprendre, no? Però estem buscant finançament. No? Però jo estava convençut que n'hi havia moltíssimes i els regidors també ho estaven. No? I després et trobes que els usuaris et diuen que no. Un observatori sociològic serveix per això.
De totes maneres, tornant a això de Valldoreix, vostè té alguna intuïció de qui té interès en fer una enquesta, en fer una pregunta sobre la segregació o coses d'aquest tipus?
No ho sé, puc tenir intuïcions, però no tenen cap mena de fonament i per tant no tindrien cap mena de valor. Bueno, ho trobo una mica... No ho trobo, si més no, sorprenent que es faci una pregunta d'aquesta mena i aquestes alçades, no?
Com sap, en aquesta entrevista sempre intentem incloure preguntes o qüestions que plantegen els lectors tant per internet com sí. Per telèfon. En aquest cas, en José Martínez ens ha fet arribar un correu per explicar un cas en què ell explica que va rebre una multa de 300 euros perquè un guàrdia urbà de la seva ciutat havia trobat al carrer una bossa d'escombraries que contenia un tros de paper amb el seu nom i una adreça errònia. Ell explica que va plantejar un recurs de reposició que es va perdre a l'Ajuntament sense que ningú es fes responsable, que ha hagut de pagar la multa amb recàrrec i que ha fet una altra instància per explicar-li a vostè aquestes, segons ell, irregularitats del procés i que 4 mesos després no ha rebut cap resposta seva. Aquí es plantegen dues coses. Una, per què triga tant haver-hi una resposta per part de l'Ajuntament en un escrit que en aquest cas ha fet per segona vegada un ciutadà? I també es planteja, tal com va demanar el síndic recentment, què passa amb aquestes multes que es presenta a diversos ciutadans pel fet que s'ha trobat un paper en una bossa d'escombraries i es va a casa d'aquest senyor i se'l multa quan el fet que hi hagi un paper en una bossa d'escombraries no té per què implicar que hagi estat ell qui l'hagi deixat, no, perquè sí. No és l'únic cas que rebem.
No, és veritat, però sí que és un indici important. O sigui, normalment, quan hi ha una bossa d'escombraries, hi ha papers que indiquen qui és el, diguem-ne, de quina casa ve. O sigui, a casa meva, si obren una bossa d'escombraries de casa, trobaran extractes bancaris, estripats, trobaran sobres, bueno, tot això ho hem de posar en els de papers, veritat. Però vaja, en moltes cases ho pots trobar d'aquesta manera. És clar, i si de fora d'un contenidor, lo normal és que qui l'ha deixat fora és el titular o algú del seu entorn, no? I aleshores aquesta és una conducta sancionable, no? Bueno, després hi ha els problemes de prova, però us asseguro que la policia municipal, quan ha de trobar indicis molt, molt clars, o sigui, no només un paper, sinó ha de trobar diverses coses que indiquin clarament que allò és de qui és.
Com, no? Per exemple? No. Perquè trobar-hi un paper exclusivament amb un home com aquest cas...
Sembla... Diferents papers, extractes, bueno, diverses coses que indiquin de qui és aquella... O sigui que no ofereixin cap mena de dubte que aquella bossa és de qui és i no d'una altra persona.
I el fet que es trigui tant a respondre a un ciutadà, en aquest cas ell diu que han passat 4 mesos des que li va enviar aquesta carta per explicar-li el seu cas. Bueno, com és que triga tant a...
Això no ho sento dir, però no, a mi personalment no m'arriben, sinó que això van directament al regidor de Seguretat Ciutadana i, bueno, clar, hi ha tal volum d'escrits de descàrrec sobre multes que és impossible poder-los gestionar tots amb la rapidesa que hauríem de fer. No? Ja ho estem intentant millorar.
De totes maneres, del que hem rebut més correus, senyor alcalde, és d'aquesta sensació que dona el fet de que vostè ha pres una decisió de participar directament en la direcció de Convergència Democràtica de Catalunya i si això tindrà efectes, diguéssim, a l'alcaldia. Tenim correus de felicitació, de que era hora, bueno, moltes coses d'aquest tipus, però després ja, i què passarà amb Sant Cugat? Com combinarà vostè un càrrec de molta responsabilitat en la formació política de Catalunya, que té més vots, I al mateix temps ser alcalde, això com s'ho farà?
Bueno, anem a per parts, de moment no tinc cap càrrec dins de la direcció del meu partit, de Convergència Democràtica, no en tinc cap, per tant, no ha passat res, no? Home, sí que ha passat perquè públicament doncs, m'he pronunciat sobre el que esperava d'aquest congrés, sobre la línia que crec que n'ha de sortir, sobre la direcció que crec que n'ha de sortir, i tot això doncs, denota una voluntat d'implicació que fins ara no havia manifestat d'aquesta manera, no? Bueno, jo no sé si entraré o no entraré a la direcció de Convergència després del congrés. El que sap tothom és que tot això no ho faig per entrar, perquè si volgués entrar a la direcció no em calia fer tot això. Tot el desgast que suposa doncs, sortir a la premsa, bueno, moltes d'aquestes declaracions que crec que haig de fer, doncs, sacsegen una mica un partit que és molt tranquil i això doncs, a vegades et pot crear bueno, alguna certa incomprensió, no? Però jo estic molt convençut de que ho haig de fer i que haig de dir el que estic dient i que dient el que estic dient represento moltes persones de Convergència, del món local i d'altres àmbits que creuen que aquest ha de ser un congrés molt ben fet i que hem de sortir amb un projecte doncs, reformulat i que hem de sortir amb una direcció doncs, que sigui més àmplia encara que l'actual, no? Però jo no he pres encara cap decisió sobre si haig d'entrar o no haig d'entrar i com haig d'entrar. Tot hem de veure com queda el conjunt. No? Tot això no té per què afectar a la meva dedicació a l'Ajuntament, ni molt menys. No ha d'afectar en absolut. Aquests dies diguem-ne que vaig una mica més de bòlit que el normal, perquè miro de no faltar els meus compromisos municipals i alhora doncs... tinc una feina de partit d'anar parlant amb moltes persones i d'anar construint un missatge amb altra gent i d'anar construint una xarxa de complicitats que, en fi, que faci sentir doncs, una veu en el Congrés. No? Però en el futur no té per què afectar bueno, la meva dedicació a la ciutat. O sigui que ningú es pensi que tot això vol dir que me'n vaig a un altre lloc. No, escolti, jo em quedo aquí a fer d'alcalde i si tinc una responsabilitat de Convergència doncs exerciré, però ha de ser una responsabilitat que no sigui incompatible amb la meva funció d'alcalde. O sigui, jo no puc ser secretari d'organització de Convergència, que ha de ser una persona amb una dedicació doncs, molt gran en el partit perquè tinc un compromís amb Sant Cugat i haig de fer d'alcalde. No? Si al final assumeixo alguna responsabilitat, haurà de ser una responsabilitat d'aquestes que no m'obligui doncs, a dedicar-hi moltes hores del dia, sinó que em permeti ser allà on es prenen les decisions, aportar els meus punts de vista i, en fi, donar la cara, si convé, pel meu partit.
Per tant, es compromet a acabar el mandat, encara que formi hipotèticament part de la...
Quan et presentes en unes eleccions, sempre ho fas amb la intenció d'acabar el mandat, no? Després la vida dona moltes voltes, però jo em vaig presentar a les eleccions amb la intenció d'estar al principi al final.
No, senyor alcalde, jo no entenc gairebé això.
Bueno, és clar, hi ha coses que són difícils.
No, són difícils. No, és que el dia de Sant Jordi hi havia un bitllet del PP antic, del director de La Vanguardia, demanant-li a Convergència que fes cas de vostè i dels seus plantejaments, i em sembla un tema que allà en depassa molt Sant Cugat. Estem parlant de la política del país, no? I de... Clar, vostè diu, bueno, jo no podria ser secretari d'organització, què vol dir, tampoc podria ser secretari general, si se li plantegés, no sé, si passés, estem parlant d'una hipòtesi, no? I les hipòtesis són per valorar-les i després ja es veuran si es donen o no es donen, no? Però em dona la sensació que vostè s'autodescarta d'aquests càrrecs?
No, tampoc ningú m'ha plantejat cap d'aquestes opcions, no? No m'ha plantejat ser secretari general ni secretari d'organització, o sigui, tampoc, i jo tampoc faig res per poder-ho ser, perquè tinc encara el cap molt posat a Sant Cugat. Penseu que, escolta, jo si no he tingut més implicació a la vida del meu partit ha sigut volgudament, perquè he pensat que no podia dedicar-me a dues coses doncs, i fer les dues coses bé, i perquè Sant Cugat m'oferia un gran terreny de treball, que és un estat que hi ha molta feina a fer i bueno, doncs la gent pot estar més d'acord o més en desacord amb el que jo he fet. El que crec que ningú pot discutir és que m'he dedicat a Sant Cugat amb cos i ànima durant els 8 anys i escaig que porto d'alcalde de dilluns a diumenge. Aleshores, bueno, doncs jo estava tranquil·lament situat en aquesta realitat del meu poble, però arriba un moment que, bueno, que penso que de cara al Congrés doncs, haig de dir coses que potser altres no diuen i haig de sacsejar una mica doncs, una aparent tranquil·litat, perquè crec que ens convé com a partit i ens convé com a país, no? I aquest país, doncs, malgrat que algú pugui ser molt fan i molt supporter del govern de la Generalitat, si tu mires objectivament fa més aviat llàstima que no provoca il·lusió, no? I tot això és molt, molt fumut, perquè aquí ens estem jugant al futur, no? Aleshores dic, bueno, escolta, nosaltres com a principal partit de l'oposició tenim una grandíssima responsabilitat, i aquesta grandíssima responsabilitat l'hem d'exercir bé, i jo crec que tinc alguna cosa a dir, i aquest és el procés que faig, ni més ni menys, no? Però no és allò que digui ara toca, ara és la meva, no va per aquí la cosa, sinó que és, jo crec que és un exercici de responsabilitat el que estem fent moltes persones, no? Juntament, moltes persones que estan a la direcció, moltes que no hi són, bueno, gent que formem això que en diem Convergència, que som gent de procedències diverses, però que ens uneix un fil conductor, que és aquest país i la seva gent.
Haurem de deixar aquí l'entrevista.
No ens tranquil·litza, no acabem de... Haurem d'esperar.
Sí, haurem d'esperar.
Ho haig d'ensir.
Tindrem més
entrevistes. De moment el que esperem és que plogui, que això és l'important.
Per parlar d'aquest
tema. Tot el més és secundari.
Moltes gràcies, alcalde, per haver vingut a
Cugat
per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Xavier Fornells, moltes gràcies.
A vosaltres.
I a tots vostès els recordem que un cop ara hagin passat.